Els migdies de Cope Menorca, començam un nou programa, El Mirall de l'Església. Aquesta setmana estem amb tots vostès, en Marc Forín, en Neus Pons, en Toni Fullana i en el control en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta sa vida diocesana amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Aquesta setmana destacam els actes que es van celebrant en motiu del centenari del Centre Catequístic Sant Miquel, la trobada que es va dur a terme en motiu de la Jornada Mundial dels Pobres i la xerrada sobre com viuen els cristians a Síria.
A la sessió d'entrevistes xerrarem avui amb en Pepe Rodado, que va fer una xerrada sobre la pastoral obrera.
Comencem, idò, a l'Evangeli d'aquesta setmana.
En aquell temps, les autoritats i la gent que s'ho estava mirant s'enreen de Jesús clavat en creu i deen: ell, que en salvava d'altres, que se salvi a ell mateix, si és el Messies de Déu l'elegit. Els soldats també se'n burlaven. Oferint-li vinagre, li deen: si ets el rei dels jueus, salva't a tu mateix. Damunt ell hi havia una inscripció que deia: el rei dels jueus. Un dels criminals penjats a la creu també li deia, insultant-lo: no ets el Messies? Salva't a tu mateix i a nosaltres. Però l'altre, renyant-lo, li respongué: tu que estàs sofrint la mateixa pena, tampoc no entens temor de Déu? I nosaltres ens ho mereixem, perquè estem sofrint el càstig que ens correspon pel que hem fet. Però aquest no ha fet res de mal. I de: Jesús, recordeu-vos de mi quan arribeu al vostre regne. Jesús li respongué: t'ho dic en tota veritat, avui seràs amb mi en el paradís.
Jesús, recorda't de mi. El bon lladre representa a tots els cristians. No es pot creure de veritat en Jesucrist fins que no es comparteix d'alguna manera la seva creu, fins que no assumeix cadascú la pròpia creu. La mort, la creu de Jesús, és absurda si la contemplem com a simples espectadors. Tan sols quan ens posem a seguir el seu camí comença de prendre sentit aquest gran misteri d'un rei que mor vergonyosament en una creu com a acte suprem de fidelitat a Déu i als homes. El nostre rei regna des de la creu. Per això, nosaltres, com el bon lladre, en certa manera ens hem deixat clavar prop de la seva creu, i com ell, som capaços de dir-li: Jesús, recorda't de mi quan siguis el teu regne.
Escoltarem ara el segon dels comentaris sobre Crist viu que ens fa arribar la religiosa de la Consolació de Ciutadella, Cristina Martí, titulat Jesús sempre jove.
Jesús és jove entre els joves, per tal de ser exemple dels joves i consagrar-los al Senyor. Ell va ser sempre jove. Quan va lliurar la seva vida en la creu, tan sols tenia uns 30 anys, avui un adult jove. És en plena joventut quan Jesús comença la seva missió pública. Tota la seva vida va ser una preparació per al lliurament total. La joventut de Jesús va estar marcada entre el retorn de la seva família a Natzaret, després de l'exili, i el seu baptisme al Jordà, que marca l'inici de la seva missió. Tu, jove, quan et sentis cridat a complir una missió en aquesta terra, estàs convidat a escoltar en el teu interior les mateixes paraules que Jesús va sentir en el seu baptisme: tu ets el meu fill estimat. Jesús, adolescent i jove, creix, madura, es prepara per a la seva missió. I tu, saps quina és la teva missió? Et prepares per dur-la a terme? Jesús es relaciona de manera natural amb la gent, no viu a part, és un més del poble, Així, quan comença a predicar, la gent se sorprèn, es pregunta d'on li ve la saviesa. Ell no creix en una família tancada i absorbent. Més aviat al contrari. La seva família és àmplia, de manera que els seus pares no es preocupen en el retorn de Jerusalem, creient que està en la caravana. Jesús es mou lliurement i aprèn a caminar amb tota la resta. A la secció musical, aquest divendres, escoltam la cançó Profeta de la Família.
Volem ser com els fills d'una família, els fruits del teu exemple i intuïció.
Missatge. Presència d'esperit, volem ser testimonis de fraternitat.
Són moltes les estones compartides, sofriments i esperança. Volem ser la família en la pobresa, família en el treball i generositat.
Humili, arriscada, fecunda i apostòlica, atenta a la paraula i a la humanitat.
Tu ets el profeta de l'escola en l'amor, família en missió. Tu ets el profeta de l'església, servitud, evangeli per avui.
A continuació, escoltarem l'entrevista que vam fer amb en Pepe Rodado.
Sobre la pastoral obrera a la Iglesia d'Espanya ha parlat el mossèn Pepe Rodado, que és director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, en partir d'una conferència al Seminari de Ciutadella sobre cristians en el treball. Res a dir, res a fer, perquè ens en parli d'aquest tema. Estem aquí amb ell per preguntar-li diverses qüestions. Primer de tot, voldríem saber què volen dir quan parlant de pastoral obrera.
La pastoral obrera, com totes les pastorals, és l'acció de l'Església i concretament d'aquest àmbit del treball. Per tant, a través dels moviments, dels militants, doncs és tota l'acció que es fa, no només de presència passiva, sinó de presència activa dins de l'àmbit de treball i també de tot allò que afecta la vida dels treballadors i treballadores. És a dir, també totes aquelles qüestions, realitats que afecten la vida en els barris, en l'educació, en la sanitat, etc etc. Doncs tota l'acció que es porta des de la fe i també amb la condició de treballadors i treballadores, doncs és l'acció, la pastoral obrera.
I per obrer, qui entenem avui en dia? Perquè sembla que està difuminant molt aquesta figura.
Sí, però més que difuminar, el que caldria parlar és de la diversificació d'aquesta figura, perquè el treball ha canviat moltíssim i llavors hi ha molta varietat dins de l'àmbit del treball, no? Des del treball més manual, al treball més intel·lectual, al treball, moltes modalitats de treball alhora, no? O dels fixos, els precaris, el treball a temps parcial, els jubilats, etcètera, etcètera, els aturats, totes aquestes persones formen part del món complex del treball avui, en aquests dies.
I el motiu de la conferència ha estat que de l'esdeveniment que s'han complert 25 anys d'un document que parla sobre la pastoral obrera a Espanya. Es podies explicar què és aquest document i després ja en parlarien del seu contingut?
Aquest document es diu La pastoral obrera de tota l'Església i és un document on intenta sobretot subratllar que aquesta acció en el món del treball és acció de tota l'Església, com ho és també acció de tota l'Església, l'acció catequètica, l'acció en la pastoral de la salut, etc. Doncs en l'àmbit del treball, l'acció de l'Església és la pastoral obrera. I per tant, que és de tota l'Església, no només dels qui la fan de manera concreta.
I, grosso modo, si haguéssim de parlar d'aquest document, quines serien les línies bàsiques que conté?
Bé, a part de fer una petita nota de com és avui el món de divers i de complex el món del treball i de dir, especificar que l'acció de l'Església en el món del treball és l'objectiu de la pastoral obrera, l'evangelització del món del treball, és a dir, de que la nostra presència, amb el nostre testimoni, doncs, sigui allà testimonis de Jesús, i, per tant, inserir-nos. Aquest document té quatre parts. La primera part és com l'Església a l'interior s'ha d'organitzar perquè la pastora obrera tingui ressò en tota l'Església. Una segona part que és com la pastoral obrera està present enmig de l'àmbit social, en tota la societat, no? Tant en l'àmbit polític, l'àmbit sindical, l'àmbit veïnal, l'àmbit dels moviments socials, etc etc. Allà la presència de la pastoral obrera és absolutament necessària i és el que li dona sentit. No una pastoral reclosa dins de l'Església, sinó en el món, com vol el Papa Francesc. Molts anys posteriorment ell ha manifestat. Un tercer capítol que és tot l'àmbit de la formació dels agents d'aquesta pastoral, quina formació han de tenir, i en un doble sentit, a nivell social, i aquí en aquest sentit és la doctrina social de l'Església ocupa un gran àmbit, però també l'anàlisi social, polític, de les causes de la situació del món laboral, l'àmbit de la espiritualitat, fonamental també, que és una mica l'estil de la nostra presència enmig d'aquest món. I, finalment, hi ha una quarta part, que és una mica com es pot estendre, es pot ampliar aquesta pastoral, implicar més gent dins de l'Església i de fora de l'Església, perquè aquesta pastoral té un accent clarament missioner, apostòlic, no? Doncs perquè la pastoral obrera pugui ser coneguda i realitzada cada vegada per més gent.
La pastoral obrera, a la vostra Barcelona, que on esteu, quin tipus d'activitats, com s'organitza, que hi ha grups que participen, com va això?
Sí, la pastoral obrera és molt diversa, també. Fonamentalment, hi ha els moviments apostòlics, els moviments de pastoral obrera, els moviments obrers cristians, que són, per exemple, en el món juvenil és la JOC, la més antiga de tota la joventut obrera cristiana, i a nivell adult hi ha l'Acció Catòlica Obrera, que és la continuïtat, i l'OAC, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, que és específicament d'aquí, d'Espanya. I aquests són els agents principals, els moviments apostòlics. Però després hi ha tota una realitat de les parròquies que tenen clara consciència de són, les que diem les parròquies obreres, en barris obrers. Després també tenim el col·lectiu de les religioses i religiosos en barris, una presència callada, d'encarnació, però d'un tresor, jo sempre dic que és un tresor de l'Església, molt poc conegut i, per tant, molt poc valorat, però d'una presència i una realitat extraordinària. La realitat del col·lectiu, del qual jo també formo part, dels capellans obrers, no? La majoria estan jubilats, jo estic en actiu, però que és també una presència de viure el ministeri dins del món del treball. Aquestes serien els agents principals. Després, a les diòcesis hi ha les delegacions formades per tots aquests actors en els que hi hagi cada diòcesi, no? I també una realitat que són els equips de pastoral obrera, format per persones de parròquies, de no parròquies, dels barris, de militants d'aquests moviments, que intenten doncs, fer aquesta doble vessant de fer present l'anàlisi social i la perspectiva de la fe d'aquest àmbit, doncs tant a l'interior de l'Església com a fora de l'Església.
I què podem fer per poder promocionar la pastoral obrera a la nostra diòcesi? Perquè aquí actualment no hi ha cap moviment, ni especialitzat ni de cap tipus. Llavors, és una realitat que hi és, però també primer de tot has de crear consciència de la necessitat de pastoral obrera.
Efectivament, això és el primer que hi ha en tota realitat, en qualsevol realitat, per exemple, en l'àmbit del treball, no? Una primera, davant d'una realitat que es viu, el primer pas és prendre consciència d'aquesta realitat i a partir d'aquí organitzar-se de la resposta que cadascú, segons les possibilitats de cadascú, per donar resposta. Llavors jo crec que el primer seria prendre consciència i potser llegir aquest document, recuperar-lo, treure-lo a la llum, que és un document vital, molt entenedor i amb moltes propostes. Si hi hagués algun grup de persones que si comencessin a fer aquesta tasca, a partir d'aquí, ells mateixos, ningú ha de dir què han de fer, però allà hi ha prou orientacions i propostes concretes perquè poguessin començar un petit nucli que després, posteriorment, es podria ampliar.
Per tant, estem parlant d'un document que té 25 anys, però bastant desconegut i ben actual.
Exactament. Jo penso que són dos adjectius que s'hi avenen molt bé aquest document. Té un llenguatge molt actual, sorprèn la seva actualitat a 25 anys, però precisament això, que serveix i pot donar molta llum per situar-se els cristians, les cristianes, els homes i les dones en el treball avui, doncs, a com situar-se, com afrontar aquesta situació. Crec que val la pena i que hi ha molta riquesa que a vegades és molt desconeguda dins la pròpia Església mateix.
Moltes gràcies, Pepe Rodado, per les teves paraules, per ajudar-nos a acostar a la pastoral obrera i, per últim, si et vols acomiadar de la gent de Menorca.
Bé, doncs una salutació a tots. La majoria, de segurament, dels que escolteu aquestes paraules viviu del vostre treball, per tant, ja us afecta directament i valdria la pena que algú volgués ser-hi amb més intensitat en aquest àmbit, afrontant la seva condició de treballadors i també la seva fe, que no fos un àmbit que estigués escindit o en paral·lel.
Moltes gràcies.
Seguim, ara escoltant la cançó Tal com tu.
Tal com tu, volem ser gent fraterna tal com tu. Volem ser una família tal com tu. La família per a totes les famílies, com ho ets tu.
Tal com tu,
volem ser un pont fiable tal com tu.
Tal com tu,
refugi en les tempestes
tal com tu.
Ser un port sense els límits ni els horaris.
Una llum tal com tu, una força recolzada en la força de Jesús.
Una llum tal com tu, uns fills modelats a imatge del mateix fill que és Jesús.
I ara, a continuació, els informem de les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats a la nostra Església de Menorca. I començant per fer-los arribar la informació que ens explica en Vero Moll sobre els actes del centenari del Centre Catequístic de Sant Miquel.
Durant la celebració de les festes de Sant Miquel, el 29 de setembre, el Centre Catequístic Sant Miquel de Ciutadella va donar per inaugurat els actes de celebració del centenari del centre. En el marc de la festa de Sant Miquel, el passat 27 de setembre, vam gaudir de la conferència 100 anys servint i estimant, el lema del centenari, per part del bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull Anglada, exconciliari del centre. Al matí del dissabte, dia 28, es va fer una trobada esportiva al camp del Sami, un club que va néixer al centre. Al capvespre, al carrer amb jocs populars i dinamitzada pels monitors dels clubs d'esplai. Al vespre, gaudiren a la placeta de Sant Jaume d'un espectacle de balls populars a càrrec del grup folclòric Sant Miquel, que va començar fa 50 anys al centre. Diumenge 29, dia del patró, a les 11 del matí, celebraren una eucaristia solemne presidida pel bisbe, Monsenyor Francesc Onésser Ferrer. Abans de dinar, van amenitzar l'espera el grup musical Quatre Moixos, i per arrodonir el dia, van dinar de paella al carrer, on hi va ser la batlessa Ciutadella, la senyora Joana Gomila. El divendres 18 d'octubre, a la sala d'actes, na Raquel Hernández de Càritas va explicar el projecte Kairos, un document per treballar abans de fer un viatge alternatiu a Terra Santa. La setmana següent, el divendres 25, a la sala d'actes vam tenir el gust de cantar i ballar amb l'orquestra Huracán. El dissabte 2 de novembre, feren la Bunyolada de Tots Sants. El divendres 8 de novembre gaudirem de la conferència Orígens i Història de Sant Miquel, a càrrec de mossèn Josep Sastre Portella. Els actes van continuant durant tot aquest any i l'any 2020.
I ara és en Diego Dubón qui ens informa de la trobada sobre els cristians a Síria.
El passat dissabte, dia 16 de novembre, a la parròquia de Sant Esteve, es van reunir un gran grup de joves de primer de confirmació del nostre arxiprestat de Ciutadella. Aquell capvespre van tenir entre nosaltres una jove, Ariadna Blanco. Ella fa feina per una organització que es diu l'Església Necessitada. A partir d'aquí, ens va posar un PowerPoint per donar-nos a conèixer la situació actual d'insídia per totes aquelles persones que són catòliques i davant l'assetjament dels terroristes no poden dir ben fort: nosaltres som de fe catòlica i estem cristians. Ella ens va explicar la gran dificultat que tenen per poder arribar a ells. Els joves van disfrutar de la seva presència i després d'haver acabat la xerrada van poder gaudir d'una celebració ben viscuda per part de tots ells. Gràcies, Ariadna, pel teu testimoni i gràcies a totes les comunitats i catequistes que vareu participar d'aquesta trobada, que va ser un moment molt polit perquè es van trobar joves de diferents comunitats parroquials i van tenir l'oportunitat de veure que no són els únics que volen donar testimoni de la seva presència dins l'Església de Menorca.
Amb motiu del Dia Mundial del Pobre, en Sebastià Taltavull ens explica la trobada que van tenir a Menorca.
Dissabte passat, seguint de la proposta del Papa Francesc, es va celebrar a Menorca la Jornada Mundial del Pobre. La trobada organitzada per Càritas Diocesana de Menorca va començar compartint un saborós berenar a Santa Maria de Ferreries, on hi van participar unes 200 persones. Després, el prevere Josep Manguant va dedicar unes explicacions de la muntanya del Toro i es va fer una visita als monuments i al santuari de la Mare de Déu. Finalment, es va celebrar a les dependències del museu, es va fer una pregària en comú, interreligiosa, en el qual es van recitar textos de la Bíblia, de l'Alcorà, i es va pregar amb un salm. El bisbe va donar les gràcies a tots els voluntaris que van preparar aquesta trobada amb tant d'interès i va donar les gràcies, sobretot, a qui va voler participar.
I ara els obrim la nostra agenda per explicar al dit les properes activitats que es duran a terme a la nostra Església de Menorca. Comencem primer tot per el Centre Catequístic de Sant Miquel que segueix celebrant el seu centenari.
Mostra de 100 fotografies per 100 anys, amb imatges de catequesis i clubs d'esplai que han passat per al centre. Serà dissabte 23 de novembre a les 20 hores a la sala d'actes del centre.
Ruta jove pel camí de cavalls.
Demà dissabte es du a terme la primera etapa de la ruta jove per al camí de cavalls, de les 9 fins a les 13 hores, i es caminarà des de la Mesquida fins a Esgrau. Els joves interessats trobaran més informació a la web del Bisbat de Menorca i en el full dominical d'aquesta setmana.
Formació permanent per als preveres.
Durant els dies 27 i 28 tindrà lloc la presentació de l'informe sobre l'exclusió i desenvolupament social a les Balears. Es tracta dels resultats d'una enquesta sobre les necessitats socials del 2018 portada a terme per la Fundació FOESA. Els matins d'aquests dos dies, els preveres dedicaran la seva formació permanent en aquest tema.
Xerrada sobre l'informe FOESA.
L'informe FOESA, que estudia la pobresa, la integració i les desigualtats socials, presentaran el resultat de l'estudi a Balears, el Cercle Artístic a Ciutadella, dia 27 a les 20 hores, és una xerrada oberta a tothom.
Vida creixent, jornada de formació.
El dijous 28 de novembre, a les 17 hores, jornada de formació de vida creixent a la sala de convencions d'Es Mercadal, amb el tema La fe es mou a viure. Què és creure? A càrrec de mossèn Joan Febrer, rector de la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries.
Diàleg amb el bisbe.
Un any més, el bisbe francès inicia un cicle de diàlegs amb els menorquins. La primera sessió serà a Ciutadella, el proper divendres 29 de novembre a les 20:15 a la catedral. El tema serà Diàleg entre els cristians desconeguts.
Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat.
I ara ja començam a posar fil a l'agulla per preparar el programa de la setmana que ve.
Molt bon cap de setmana i fins divendres que ve, si Déu vol. Adeu.